La realitat econòmica del país és complicada, és molt complicada. L'economia mundial està sacsejada i de quina manera? I el Banc Central Europeu va haver de sortir d'urgència, reunir-se pel temor que s'esmicolés una mica més l'economia dels quatre grans països del sud d'Europa, Espanya, Grècia, Portugal i Itàlia. Als Estats Units, també amb la inflació desbocada, la Reserva Federal ha decidit augmentar els tipus d'interès 0,75 punts. De cop, és el major augment dels tipus d'interès en aquell país en 28 anys. L'objectiu de tots plegats és intentar acabar amb aquesta inflació desbocada o intentar posar-hi fre així d'entrada. Avui ens acompanya el professor Santiago Niño Becerra, que és doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull. Professor Niño Becerra, com estem? Molt bon dia. Ep, mira, s'ha tallat aquesta comunicació amb el professor. No passa res. Fem una pausa per la publicitat. Són 2 minuts, el temps just de recuperar la trucada amb el professor, i l'escoltem.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Va, que ara sí podem saludar el professor Santiago Niño Becerra. Com està? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Bon dia.
Quan va decidir el títol del seu llibre, del darrer llibre, Futur, quin futur? És que ja intuïa que un dia com avui estaríem com estem, professor.
Bueno, no. Per exemple, quan vaig escriure el llibre, el tronc del llibre, va ser el juliol del 2021, sí. Ningú pensava que Rússia envairia Ucraïna, per exemple. El que passa és que nosaltres, el món, no parlo d'Espanya o de Catalunya, el món està dins, al mig d'una crisi que va començar el 2007, una crisi sistèmica, i una crisi sistèmica com la del 29, per exemple, té diferents manifestacions. Primer va ser una manifestació financera amb la crisi dels bancs, després la crisi del deute, després les injeccions d'amfetamines el 2012 per part dels bancs centrals. El virus ha sigut... Bueno, això ningú s'ho esperava, evidentment, no? Però ens ha posat davant d'una situació que ningú creia que arribaria, que és el trencament de les cadenes logístiques. I ha sigut una causa important, fonamental, per la inflació que tenim ara. I ara, pues, la prima de risc, increment del preu de l'energia... Bueno, a veure,
És una tempesta perfecta.
Bueno, sí, jo no crec que sigui una tempesta perfecta, perquè és una evolució d'una situació que, evidentment, apunta a l'estabilitat. Jo crec que d'aquí 2-3 anys això s'haurà superat. El que passa és que aquestes transicions de model són molt complicades. Recordem, per exemple, tot el període 1937-1947 va ser molt, molt complicat a tot el món. Doncs ara estem en una situació una mica semblant, sense guerra, una guerra mundial, evidentment no hi haurà. El que passa és que són situacions noves, no hi ha manuals per a aquestes situacions, i l'adaptació realment és complexa. Per exemple, la inflació. Una situació semblant, que no dic que sigui igual, però una situació semblant a nivell d'inflació, creixement baix, tendència de creixement a la baixa, no la teníem des dels anys 70. Llavors són molts anys, és a dir, estem parlant de 50 anys.
El que sorprèn, potser, per exemple, és la fragilitat d'una economia com l'espanyola. L'economia espanyola portàvem d'un temps ençà, en què el missatge que se'ns donava era que l'economia s'estava recuperant, que les coses anaven bé, que anirien millor, que els fons Next Generation semblava que tot havia de quedar enrere, i de cop i volta ha sigut el BCE anunciar que té previst actuar sobre els tipus d'interès, que ho farà el juliol, que ho farà el mes de setembre, i de cop i volta la prima de risc, és a dir, el deute a l'espanyol, perquè és el que ens afecta, li ha passat també al portuguès, li ha passat a l'italià, li ha passat al grec, de cop i volta s'ha tornat a desencadenar el temor de que torni a haver-hi una crisi de deute, és a dir, la gent no ha confiat en l'economia espanyola, no?
A veure, Espanya, malgrat el que diguin els polítics i el color més exactament igual, Espanya és un país pobre. Només donaré una dada. La taxa de pobresa oficial, és a dir, el 60%, una renta per sota del 60% de la renta mitjana. Això és pobre. La taxa de pobresa està pràcticament estancada des de l'any 1982.
Sí. Al voltant del 30%.
Sí, oscil·la entre 24 i 25.
Sí, 25, 26, sí.
Sí, llavors, els governs poden dir el que vulguin, però Espanya és un país pobre, amb unes desigualtats brutals i amb unes mancances, vull dir, salvatges. A l'època aquella de l'Espanya va bien, estem parlant de l'any 2002, 3, 4, 5, 6, de cada 55 euros que les entitats financeres donaven per crèdit hipotecari, de cada 100 euros, 55 venien de fora, venien de l'exterior. Sí, Espanya es va convertir en un destí de les capitals golondrina, que buscaven una rendibilitat d'avui per demà. És a dir, Espanya és un país molt dependent, les estimacions que s'han fet de productivitat. Bloomberg fa uns mesos va publicar unes estimacions d'evolució de la productivitat d'Espanya, França, Itàlia i Alemanya. Bueno, i és que la productivitat d'Espanya s'enfonsa al 2050, és a dir, d'ara al 2050.
Sí, en projecció.
S'enfonsa en un pou negre, vull dir que no té fi, és a dir, pensi que pràcticament el 50% del PIB d'Espanya depèn del turisme, hostaleria, restauració, oci, transport, automòbil i construcció. És a dir, són activitats, és a dir, que sí, però que depenen totalment de l'exterior. És a dir, avui Renault decideix tancar la fàbrica de Valladolid i Valladolid s'enfonsa. És a dir, perquè la meitat de l'economia de Valladolid depèn de la fàbrica de Renault.
Ara estan passant moltes coses, professor. Jo no sé si podem entrar una mica en la situació que tenim ara i intentar mirar què és el que ens pot passar, no? Per exemple, el Banc Central Europeu ahir, des d'un punt de vista quirúrgic, diguem-ne, ha intentat fer un gest o un moviment perquè la prima de risc espanyola no es dispari, és a dir, perquè no se'ns degradi, diguem-ne, el deute exterior espanyol, per entendre'ns, no?
Sí, però això no està decidit, És a dir, a veure, vostè abans ho ha apuntat. Que pugi la prima de risc depèn de dues coses. És cert que un percentatge de culpa, per dir-ho d'una forma, la tenen els tipus d'interès. Si els tipus d'interès pugen, la prima de risc puja, vale. Però hi ha un altre component, que és la confiança, una cosa tan intangible com la confiança. Llavors, la inversió, tenint en compte que l'any 2020 pràcticament el 100% del deute espanyol la va comprar el Banc Central Europeu, i el Banc Central Europeu ja ha dit que ja no comprarà més deute, els inversors dubten de que Espanya tingui capacitat per col·locar el deute i pagar els interessos, atendre els interessos. Ja. Llavors, els inversors estrangers estan dient a Espanya, escolta, paga'm més perquè et compri la deute o perquè te la renovi. Llavors, el que va dir... Sí, perquè és que ja m'ha trucat un parell de persones i m'han dit, escolta, és veritat que el Banc Central Europeu rescatarà la deute d'Espanya? No. A veure, el que ha fet el Banc Central Europeu és dir que dissenyarà un instrument perquè no s'arribi el que tècnicament es coneix com fragmentació del deute. És a dir, que la deute de Dinamarca baixi per una banda, la deute d'Espanya per una altra...
El problema és que la senyora Lagarde no fa ni 5 dies va dir que això no passaria, va dir que no se l'han acabat de creure els mercats.
Bueno, sí, però és que, escolti, la senyora Lagarde s'ha convertit en una política. És un element polític, la senyora Lagarde. És a dir, hi ha càrrecs que, encara que tinguin una gorra de tècnic, un barniz tècnic, com és el Banc Central Europeu, és a dir, qui dona la cara, qui està parlant a la premsa, a les rodes de premsa, a les conferències de premsa, són polítics. La senyora Lagarde avui dia és un animal polític. Llavors, clar, la senyora Lagarde fa 5 dies va dir una cosa i ara se n'adona de que està passant una altra. De tota manera, jo crec que aquests missatges, és a dir, ens hem d'allunyar i veure les coses amb més perspectiva. Què vull dir amb això? Fa 15 o 20 dies el Banc Central va publicar un informe, el Central Europeu, va publicar un informe i va dir que durant tot el 2023 la inflació continuaria elevada. O sigui, aquesta és una dada. Això és una publicació tècnica que va publicar el Departament Tècnic del Banc Central Europeu. Sí. És a dir, no va ser fruit d'una intervenció del senyor Lagarde als mitjans. És a dir, hem d'anar a missatges com aquest. El Banc d'Espanya, el mateix. És a dir, ha previst una inflació del 4,5-5, 4,6%.
Sí, parlant
Sí, llavors, clar, aquests missatges que ens estan dient, bueno, de que els problemes continuen. Llavors aquestes persones, no, que tenen càrrecs tècnics, però que a la vegada són polítics, ja no diguem dels polítics, avui diuen una cosa, demà diuen altra, sempre poden dir, recórrer aquell mecanisme de la situació ha empeorado. És a dir, no hem de agafar aquestes paraules, vull dir, al peu de la lletra.
Darrerament l'he sentit, professor, defensar que la inflació difícilment s'aconseguirà rebaixar només augmentant els tipus, que tenim un problema en l'oferta d'una manera clara, no?
Sí. És a dir, posar els tipus d'interès funcionaria si ens oblidem de tot el que més, Si fessin el que va fer el Paul Walker el 1981...
És una recepta vella, no? Potser fer pujar els tipus d'interès i la inflació ja baixarà.
Sí, que va pujar els tipus al 20% als Estats Units. Llavors la inflació va baixar. El que passa és que avui dia és impensable que els tipus d'interès pugin al 20%. És a dir, posar els tipus d'interès al 0,25, al 0,50 o al 0,75, com ha fet la Reserva Federal, vull dir, jo penso que no serveix absolutament per res. Home, potser, és a dir, jo crec que farà més nosa que altra cosa, perquè això repercutirà negativament a la finançació de bastantes empreses. El problema que tenim, vostè ho ha dit, és un problema d'oferta. Aquesta inflació és una inflació de producció, d'oferta. L'oferta per al virus, per al trencament de les cadenes logístiques, per la malaltia que continua a Àsia, etcètera, etcètera, no està donant al mercat el que la demanda està demandant, independentment del nivell de la demanda, que això és el greu. Els preus dels fletes, per exemple, continuen absolutament disparats, hi ha problemes de subministraments. Fa poc em van comentar que Volkswagen de certs models estava traient els sensors d'aparcament dels models més barats, evidentment, per utilitzar els xips en models més cars. Skoda ha tornat en certs models als elevalunes manuals de manivela. És a dir, hi ha problemes, hi ha problemes, i això posant els tipus d'interès, és a dir, Volkswagen no aconseguirà xips per als sensors aquests.
Bueno, hi ha un problema, bàsicament, que és, per exemple, l'últim mes, quan un es mira per què va pujar la inflació, bàsicament és perquè anem al supermercat a comprar, i a comprar menjar i seguirem anant cada dia.
Sí, no, exactament. I per altra banda està l'energia, perquè, clar, l'energia té dues vessants, és a dir, la factura domèstica puja, sí, però és que a les empreses també els hi puja.
I molt.
És a dir, quan aquesta família que dèiem que no va al supermercat i compra un pack de préssecs, aquest pack de préssecs ha necessitat energia elèctrica per fer el pack, no?, per empaquetar-lo. Jo és una impressió meva, però és que jo crec que les empreses productores, sobretot d'alimentàries, no estan repercutint tots els costs que tenen els productes finals. I per això, per exemple, estan fent una cosa que és legal, si es diu, que és rebaixar la quantitat de menjar que hi ha als paquets. Per exemple, Danone ha reduït els 5 grams en els iogurts. Ho diu, és a dir, amb la qual és legal. És a dir, si es diu, es pot fer. És a dir, per què? Per no pujar en el preu. És una situació complexa.
Ara vostè ha fet referència al preu de l'electricitat. Avui a l'informatiu hem explicat que per segon dia consecutiu des que està en marxa, diguem-ne, l'excepció ibèrica, el preu de la llum ha pujat respecte al dia anterior, i es diu que és per culpa d'aquesta onada de calor fortíssima que estem patint.
Sí, però a la vegada hi ha una altra història aquí a darrere, i és que com no hi ha vent, o n'ha d'haver vent, i s'està utilitzant més gas, el preu del gas és més car, evidentment, sí. Perquè és més car i per als drets d'emissió, i per això també està pujant el preu de l'electricitat, malgrat aquesta excepció ibèrica. Això a curt termini, però és que, a més, això s'ha dit, que a curt termini el preu de l'energia continuarà elevat.
Vostè confia que funcionarà, que servirà, però, l'excepció ibèrica? És a dir, mirant en el llarg termini, que és el que se'ns ha promès, acabarà, i confia o no? Ho dic perquè, clar, ens van dir que el preu de l'energia baixaria gràcies a l'excepció ibèrica, i com que ara hi ha calor, no baixa el preu. Ens van dir que ens bonificarien els carburants, 20 cèntims, i al mercat aquests 20 cèntims ja se'ls ha menjat. I tant el dièsel com la benzina estan a mínim 2 euros a les benzineres quan un avui va omplir el depòsit. Vull dir que anem fent mesures i anem aplicant ajudes, però la realitat les va absorbir, no les va engolir.
Bueno, jo sota el meu punt de vista, que és molt atípic, però jo crec que subvencionar de forma generalitzada combustibles, energia, etcètera, és un error. És a dir, el café para todos, no. És a dir, jo crec que es tindria de subvencionar amb ajuts directes a persones concretes, organitzacions concretes, etcètera. És a dir, subvencionar el preu de la benzina a les furgonetes i camions que reparteixen medicaments, sí, clarament, és a dir, subvencionar-les. Però, és a dir, pensi que amb aquest 20 cèntims que, evidentment, el mercat ja els ha absorbit, està subvencionant a la persona o a l'empresa que reparteix medicaments i al senyor que té un Ferrari que es dedica a passejar-se por ahí, no? És a dir, jo, amb aquestes subvencions generalitzades, no crec. Jo penso que s'han d'anar ajuts concrets, famílies concretes, empreses concretes, organitzacions concretes, i, evidentment, una cosa que no es fa, fer publicitat perquè es redueixi el consum, tant d'energia com de combustibles, etcètera.
La clau passa per aquí, que entenguem que hem de reduir el consum?
Clarament. És a dir, l'única forma de reduir aquesta inflació que tenim és que es normalitzi l'oferta, és a dir, la producció. I l'única forma de que això passi, sí, és reduir el consum. Reduir el consum de tot, és a dir, d'energia, de combustibles, de rentadores, de televisors de plasma, de portes, de tot.
Estem vivint per sobre de les nostres possibilitats, professor Becerra. Estic ara recordant una frase que es va dir molt en la crisi del 2008.
No, per les nostres possibilitats no. El que passa és a dir, les famílies porten 2 anys, vull dir, amb pandèmies, confinaments, restriccions, etc, i ara el que volen és sortir. Per exemple, el consum de roba, per exemple, sí. El consum en general, però el consum de roba, el primer trimestre Espanya va ser un dels països on va pujar menys. Però, per altra banda, vostè va a un bar, a un restaurant, bueno, a bars, a restaurants, sí. I estan a plens, estan a matar. És a dir, jo crec que s'ha de baixar el consum. És a dir, el tema és baixar el consum. Jo crec que els governs, les autoritats, els poders fàctics, per dir d'alguna forma, tindrien de fer publicitat en aquest sentit, en què es redueixi el consum.
Bàsicament perquè, si no, jo abans llegia el fil que va escriure vostè a Twitter i deia que estem abocats a retallades, que és la paraula maleïda en política. No sé si li haurem de buscar un eufemisme, però deia vostè que hi anem de cap.
Bueno, a veure, això té molt a veure amb el que dèiem al començament, no? A la prima de risc. És a dir, continuem la història. La prima de risc ha pujat perquè els inversors no confien en Espanya. Aquesta no confiança es deu a que Espanya té un dèficit elevadíssim. Com es pot reduir aquest dèficit? Evidentment, pujant ingressos fiscals i reduint despesa. Jo crec que la pujada de l'IVA està a la cantonada, al voltant de la cantonada, eh? És a dir, a la tardor, a l'hivern, pujarà l'IVA.
La pujada de l'IVA és una mica... Abans vostè deia que no li agrada la subvenció general de la benzina, no? Perquè subvenciones el transportista i a qui passeja el Ferrari, però amb l'IVA passa el mateix.
Sí, evidentment, però és una forma molt fàcil de recaptar.
Això sí.
Per exemple, el que podria haver fet el govern en lloc d'aquests 20 cèntims de subvenció al combustible hagués sigut reduir la imposició sobre la benzina i sobre el gasoil. Recordem que pràcticament el 45% del preu de la benzina són impostos. No? Això no ho ha fet per què? Bueno, pues perquè evidentment necessita recaptar. I si redueix la contribució sobre la benzina, la recaptació baixa. No? És veritat que l'IVA, tal com està dissenyat, és un impost molt injust, perquè també és un cafè per a tots, però és una forma molt fàcil de recaptar i l'Estat necessita recaptar. I per altra banda, retallada de despesa pública. Jo crec que això està, bueno, a la vuelta de l'esquina.
Ara hi ha una pressió molt forta, més des del Partit Popular, el mateix Feijóo, diguem-ne, ja li ha dit personalment a Sánchez, fins i tot en al·locucions públiques que han pogut mantenir al Senat, no? Que el Partit Popular defensa, escolti'm, vostè ha recaptat molts diners en impostos per com han anat les coses, està recaptant per sobre de les seves possibilitats, retorni-ho a les famílies. S'ho pot permetre, això, el govern espanyol, en la situació actual?
Però si el primer que va pujar els impostos va ser el Partit Popular amb el senyor Rajoy quan va arribar al govern, és a dir, a veure, Espanya ha anat coent un dèficit des de l'any 2010, amb pujades i baixades, és cert, però la tendència ha sigut clarament a l'alça i ara ha arribat a un punt ja de no retorn. És a dir, Espanya ha de baixar el dèficit o ha de baixar el dèficit, perquè, clar, aquest mecanisme selectiu que el Banc Central Europeu està estudiant perquè la prima de risc de certs països no es dispari, això té data de caducitat. És a dir, el Banc Central Europeu li dirà a Espanya, mira, Espanya, he dissenyat aquest mecanisme perquè la prima de risc no es dispari. Perfecte. El que passa és que tu has de fer coses a Espanya, és a dir, has de reduir el dèficit,
Clar, no serà gratis, l'ajuda.
No, evidentment. I a més, en data de caducitat, és a dir, amb un programa. És a dir, m'ho invento, eh? L'any 2027 has d'arribar a un dèficit del 1%. És a dir, munta-t'ho com vulguis. Això passarà. És a dir, això passarà sí o sí. I evidentment, com a Espanya, hem dit abans que Espanya és un país pobre, clar, evidentment això tindrà conseqüències. El problema, un altre problema que té Espanya, és que, per exemple, les obres públiques. no has... és a dir, hi ha molt component polític quan es decideix una obra pública. Per exemple, a l'AVE, no? El corredor mediterrani fa dècades que s'està dient que és necessari, que és absolutament imprescindible, etcètera, etcètera, i no es fa, o es fa avui sí i demà no. I altres obres que tenen una rentabilitat zero, però literalment zero, s'estan fent per qüestions polítiques. Sí. Llavors, clar, malament.
Vostè en el seu llibre Futur, quin futur, al final el que acaba plantejant diu vam començar una crisi el 2007, no n'hem acabat de sortir. És probable que, deia, de cara al 2024, abans ha dit 2-3 anys, potser, per tant, estem situant-nos al 2025, però vaja, en breu n'acabarem sortint, però estarem en un escenari inhòspit, no comparable amb res abans, re anterior, i per tant en una realitat econòmica i social absolutament nova.
Sí, és a dir, estabilitat hi haurà, evidentment sí que hi haurà estabilitat. Aquesta volatilitat en la que estem des de fa anys desapareixerà. El que passa és que ens instal·larem en la zona baixa, és a dir, jo crec que ens tenim d'acostumar a creixements del 0, a inflacions baixes, o inflació tornarà a baixar, evidentment, però bueno, aquelles alegries de que el món va bien i que l'economia espanyola juga a la Champions League de les economies mundials, que va dir el Rodríguez Zapatero, etcètera, vull dir, això vull dir, ja ens tenim d'anar oblidant. És a dir, bueno, és que d'alguna forma tornarem a on estàvem. És a dir,
Però on estàvem a l'any 70, professor?
No, a l'any 70 no, és a dir, però on estaven, bueno, cap als 90, és a dir, aquestes... Espanya, tots els països, no? Però Espanya en general ha tingut una revifada perquè hi havia possibilitats de fer negoci. És a dir, a veure, Espanya, aquesta pujada de prima de risc d'Espanya, Grècia, etcètera, etcètera. És a dir, aquests que dèiem abans, els pics,
sí, eh?
aquest palabro potser ara ja no s'utilitza, no? Però, en el fons, el que està posant de manifest que és que aquests països ja no tenien d'haver entrat a l'euro o no tenien d'haver entrat com van entrar. El que passa és que els van ficar dins de l'euro perquè en aquests països hi havia possibilitats de fer negoci. Bueno, i el negoci es va fer, evidentment, perquè...
Home, i tant, si es va fer.
Evidentment. Però l'euro va ser dissenyat o estava dissenyat per països estables, per països de l'antiga àrea del marco. Països estables, països centrals, països amb un ordre econòmic. No per països, vull dir, de bombolla, com Espanya. Recordi, per exemple, que abans de l'euro, quan l'economia espanyola anava malament, què feia el govern? Devaluava la peseta. Uh-huh. Bueno, doncs ja em dirà, és a dir, que un país...
Passa que vam arribar a una època en què vivíem en una devaluació permanent, ja no sabies com davall podies baixar-la, la peseta, eh?
Bueno, exacte.
I creuar la frontera amb França era una ruïna.
Exacte, és a dir, què es pot esperar d'un país que viu a base de devaluar la seva pròpia moneda? Bueno, doncs, bueno, aquest país li van ficar dins de l'euro, uh-huh. Perquè no va entrar, li van ficar. Per què? Bueno, perquè es podia fer negoci. I durant, entre l'època del 2002 i el 2007, bueno, Espanya va ser una disbauxa. Sí. És a dir, va ser... Bueno, jo recordo una intervenció del senyor Rodríguez Zapatero que va dir que Espanya amb res atraparia en PIB per capita Alemanya. És a dir, és que es van dir unes coses... Vull dir, unes coses increïbles, no? Coses que és curiós, després se'n obliden, no? Però, bueno, la hemeroteca està per això. Llavors, tot això, al final, és a dir, clar, ara estem en una davallada i quan dic que les coses tornaran al seu puesto, vol dir que la realitat s'acabarà imposant. És a dir, a Espanya hi ha unes zones que sí i unes zones que no, unes zones que tenen unes possibilitats, altres que tenen altres... Espanya pot fer el que pot fer i això, vull dir, França també, Itàlia també, Alemanya també, és a dir, i s'arribarà a aquesta realitat. S'imposarà. El que passa és que, clar, per al camí, bueno, pues quedaran cadàvers per al camí, que, clar, evidentment. Per exemple, se'n recorda quan va arribar el virus per això inclús manifestacions oficials, dient de que, bueno, que el virus seria molt bo perquè les empreses zombi, aquestes empreses que estan visquent amb una sabata i una espardenya, sí, i que no tenen, bueno, desapareixerien. Bueno, això es va dir una setmana, perquè és que empreses zombi en un munt. Pimec, recordi que Pimec, va fer un estudi i va dir, fa uns mesos, va publicar que fins al 40% de les pimes que havien demanat un crèdit ICO no el podrien
tornar, sí, sí.
Bueno, és que clar, és que estem davant d'aquesta... El 40% són 4 de cada 10,
Sí, sí. I es va demanar que hi hagués algun tipus de pròrroga o moratòria fer-ho i de moment no hi ha resposta.
Bueno, és que clar, això és Espanya. És a dir, això és Espanya. És a dir, independentment del que pensi un senyor X que viu en una localitat X, vull dir, Espanya és com és, i l'economia espanyola és com és. Bueno, pues jo crec que al final tota aquesta realitat s'imposarà i ens col·locarà en el puesto que ens pertoca.
Santiago Niño Becerra és doctor en Economia, catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull. El seu darrer llibre es titula Futur, quin futur? Podeu comprar i llegir en català i en castellà. I és veritat, hi ha algunes qüestions que han acabat passant que no eren previsibles des que el professor el va escriure el juliol de l'any passat amb la realitat actual, però moltes de les coses que ens estan passant sí que s'entenen a partir de la lectura del llibre i, si no, a través d'entrevistes com la que hem pogut fer aquest matí amb Santiago Niño Becerra. Professor, gràcies.
A vostès. Adéu.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passant 10 minuts del punt de les 9 del matí, fem una pausa per la publicitat. Saludem ja en temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estela, Sílvia Angulo, l'Oriol Marc i el Carles Fernández. I saludem també la Pilar Morant, que és portaveu dels bombers, per actualitzar la situació pel que fa a aquests incendis a